Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Bé, bon dia. Un dissabte més estem aquí. Hem tornat després de 15 dies en què han passat moltes coses. I sobretot en tema educatiu ja sabem que Calella és una ciutat molt activa i sempre hi ha activitats que poden ser interessants i que cal que en parlem. Però aquest programa d'avui el farem una mica diferent, perquè parlarem de l'educació religiosa, o parlem de la catequesi, o parlem de cultura religiosa. Ja ho veurem. Serà un programa una miqueta diferent, però ja sabeu també que el meu concepte d'educació és molt ampli i que considero que hi ha moltes altres activitats que moltes vegades no les encaixem ben bé en allò que diem educació, però que en canvi són educatives i tenen un factor educador molt important per a la nostra societat i sobretot per als nois joves. Per tant, parlar de cultura religiosa també és parlar d'educació. Comencem, com sempre, però fent la frase del dia. Aquesta vegada jo crec que en el nostre convidat, que estem aquí present, el mossèn Cinto Busquets, rector de la parròquia de Calella, potser li agradarà o potser li trobarà el significat. La frase diu així: si li dones peix a un home famolenc, el nodreixes una jornada. Si li ensenyes a pescar, el nodriràs per tota la vida. Això va dir-ho, o s'atribueix a Lao Tse, que és un filòsof que tampoc se sap ben bé si va existir o no, segle IV o III abans de Crist, per tant, ja té anys la frase. I què volem dir amb aquesta frase? No? Sembla que estava clar, no? Si ho donem tot fet, potser a aquella persona li solucionem un problema immediatament, puntualment, però després continuar tenint el problema. Si ensenyem a resoldre el problema, probablement quan es torni a presentar, sabrà què ha de fer i sabrà com resoldre'l. I això aplicat als nostres nois i noies de les escoles també és perfectament vàlid. Si els hi fem tot, si els hi regalem tot, aprendran alguna cosa, però probablement no aprendran massa. En canvi, si els ensenyem a pensar, si els ensenyem a tenir estratègies, probablement, quan trobin un problema, sabran com sortir-se. També podríem fer-ho així, no sent Cinto?
Oh, i tant, oh, i tant.
Podríem entrar així en altres àmbits, també?
Sí, sí, per suposat. Primer de tot, doncs, agrair-te que m'hagis convidat avui per dialogar sobre educació, és a dir, com acompanyar especialment doncs, els infants, els adolescents, els joves, jo diria també, a ser plenament persones. És un gran tema que mai no acabem, vull dir, fins que no marxem, ens estem fent persones, ens estem humanitzant, estem aprenent, estem creixent, i en aquest sentit el educare, no? És el portar de la mà perquè cadascú pugui donar el millor de si mateix en favor de si mateix, però en favor de tots els altres, crec que és un gran tema i un gran tema que en aquests moments, concretament a Europa, hauríem d'aprofundir i de tenir més present.
Sense cap mena de dubte, perquè l'educació no és una cosa estàtica, és una activitat dinàmica.
Sí, sí.
I, vaja, jo ara ja m'he jubilat de la docència i, per tant, ja estic en període de reflexió més que no pas d'acció, no? Però sí que tinc clar, al llarg de la meva vida, que, clar, he viscut no sé quantes lleis educatives, no? I cada llei educativa intentava, més en cert o en menys, millorar l'educació. Però la realitat és que l'educació és tan dinàmica que moltes vegades allò que fan els professors, els docents a l'aula, no acaba de lligar amb el que la societat demanda, no? O, com el cas, a mi que m'agrada fer estudiar més les lleis, la nostra base és dels anys 50. La nostra base educativa actual, el currículum, que en diuen, és dels anys 50. Bàsicament, no ha canviat gaire. Han canviat els noms, han canviat la manera de distribuir les matèries, però, clar, si la base és la mateixa, aquesta base connecta amb els interessos, necessitats d'avui en dia? Aquesta és la reflexió que moltes vegades em faig i quan parlo amb companys i amb persones que es dediquen també a l'educació ens fem, no? L'educació potser hauria de plantejar-se d'una manera molt diferent. I aquí hi entraria també la formació religiosa, que moltes vegades és la Maria, no? O sabeu com una matèria prescindible. Hi ha qui ho vol fer-ho, eh? O l'aconseguir, igual que la filosofia. També sembla que la filosofia hi ha qui li agradaria que desaparegués del currículum. Però sí que hi ha una certa realitat, i és que l'educació religiosa en molts països d'Europa, ens en marcarem només a Europa, perquè si hem d'anar més enllà la cosa es complica bastant més, doncs sembla que hi ha una tendència a que cada vegada es discuteixi més la presència de la religió com a matèria educativa.
Discuteixen el sentit de que es torni a posar en valor la necessitat també d'educar-se en el que vol dir tota la vessant espiritual de la persona, la vessant de relligar-se, perquè la religió ve precisament de relligar-se, d'aquest vincle profund amb la realitat, en majúscula, que els qui tenim doncs, una fe religiosa monoteïsta anomenem Déu, però que qualsevol persona, encara que no tingui específicament una convicció religiosa, crec que, i que sigui sensible, sap que som molt més que un conjunt, una maquineta que funciona perfectament, i en aquest sentit s'està valorant i s'ha valorat, i és bo que es valori tota la part física, i per tant l'esport, la integració doncs, de la vida física en tota la vida de les persones, i especialment les persones joves, però aquesta vessant espiritual, vessant religiosa, crec que de mica en mica també veient cap on anem, també en sentit negatiu, a vegades veient, i els mestres això ho heu notat molt, però tots moltíssim. Els que d'una forma o una altra, també moltíssim. Els capellans, que ens toca doncs, acompanyar persones i persones joves i nens, que veiem cada cop és com més difícil ajudar-los a viure en l'essencial, a viure en el present, amb tot el procés de digitalització que hem tingut, el procés també de canvi social, que una cosa doncs, fa 50 anys o 100 anys ja no en parlem, doncs, de la gran família en la qual doncs, hi havia una educació que rebia a casa, dels avis, o de la presència més de la mare, treballant tots dos, i és bo que sigui així. A vegades el nen, entre escola, escolars i esport, viu i es mou, i llavors la resta el tenen molt aviat també els mòbils, aquest món digital que a vegades sense el seu criteri que pot més aviat deseducar que educar, i per tant crec que és un gran repte que...
Perquè curiosament ara que estem en una època en què l'accés a la informació és molt fàcil, és immediat pràcticament, quan tenim un dubte només ho posem en el telèfon i ja ho tenim. Resulta que, almenys m'he trobat en aquests últims anys, que parlant amb nois, estem parlant de nois de secundària, per tant, entre els 12, 13, 16 anys, doncs que no saben res de Jesús, no saben qui és, o no saben per què se celebra durant el Nadal o la Pasqua, no tenen ni idea. És a dir, la desinformació tan familiar, perquè clar, això ve també de la família com des de l'escola, és d'una ignorància total, absoluta, és a dir, no hi ha matisos, és a dir, tu hi parles de Jesús i no saben qui és. O parles dels Reis d'Orient, i parles dels Reis d'Orient, són tres personatges, gairebé de còmic, o de manga, algunes vegades també. Sí, o l'han substituït pel Pare Noel, que no és una tradició nostra. No? I aleshores és preocupant això, no? L'accés a la informació és molt ampli, molt fàcil, i en canvi el desconeixement d'aspectes religiosos, de personatges, de festivitats, de celebracions, és increïblement alt.
Jo crec que en aquest sentit hauríem de fer col·lectivament un examen de consciència en l'àmbit educatiu.
Caldria primer explicar què és un examen de consciència.
Sí, exacte. Per exemple, les paraules. L'examen de consciència és fer una aturada en el propi camí i personalment o en grup veure com estan anant les coses. Prendre constància del que hem fet o el que estem fent, quins fruits porta. Llavors, crec que en aquest punt de vista, sense voler ser ni catastrofista ni queixar-me, perquè tampoc és el meu estil i em sembla que no porto lloc, però sí, mirant de ser realista, pel fet doncs, que jo el que he notat a la societat catalana concretament, havent-hi estat doncs, més de 25 anys fora, que jo diria que potser ja des de l'inici de la democràcia, amb més o menys bona voluntat o consciència, que ha hagut... Una voluntat de fer que tot l'aspecte religiós i tot el pòsit cristià de la nostra cultura, com a país naixem doncs, precisament per la identitat cristiana dels comtats catalans, vaja, no cal dir-ho, tota la història que tenim fins al dia d'avui, el patrimoni artístic, etc., doncs fer com si vinguéssim del no-res. I en aquest sentit crec que s'ha provocat un buit molt gran fins a arribar al punt doncs, paradoxal que els nens els hi preguntes què és el ramadà i ho sabran, i els hi parles de la quaresma i no ho hauran sentit mai dir. O com tu deies, fins i tot de Jesús, el nom potser l'hauran sentit, però poca cosa més. Aleshores, aquí tenim un problema molt seriós. I crec que en aquest sentit, potser en els moments també per veure, potser per part de l'Església institucional, en el seu moment, quan es va fer el concordat del 79, si no m'equivoco, que van establir que la cultura s'ensenyés la religió catòlica a aquells que volguessin en totes les escoles, allà jo crec que es va fer un gran error, en el sentit que s'hauria d'haver establert un bon programa de cultura religiosa tenint present el nostre patrimoni cristià. I és molt diferent, és a dir, una cosa és la catequesi, per dir-ho així, és l'educació, l'acompanyament de nens, adolescents, joves o adults, cada cop més tenim més adults que no estan batejats i que també ens demanen per ser cristians, aquest acompanyament a tots els aspectes de la fe, això és un camp educatiu molt important, un altre és a nivell de coneixement i a nivell d'obertura de panorames, com tu parlaves abans també de la filosofia, és important que hi hagi filosofia a les escoles per aprendre a pensar, per aprendre a ser crítics i també per aprendre el camí de pensament i de saviesa de la humanitat i els pilars de la nostra cultura també actual. I en aquest sentit crec que s'ha tendit molt a voler fer com un... sí, més que educar, a omplir de coneixements tecnocientífics perquè les persones poguessin funcionar bé en aquest gran marc en què l'important és el rendiment i que cadascú al seu lloc doncs, funcioni. I, en canvi, ens hem oblidat que abans de ser peces de gran engranatge social o econòmic, estem cridats a ser persones, a ser capaços d'entrar en relació, a ser capaços d'entendre'ns, a ser capaços de posar-nos reptes, a ser capaços d'obrir-nos també aquesta dimensió del transcendent que tots tenim a dintre.
Hi ha un efecte que és curiós, perquè he buscat dades d'aquest mateix any, de 2025, i amb dades obtingudes de la Unió Europea mateix, de la Comissió, diu que el 72,23% de la població europea, els que estan a la Unió Europea, s'identifiquen com a cristiana, globalment, sense especificar si catòlic o d'altres esglésies. Però, clar, això em xoca, almenys a mi personalment, quan veus la realitat, almenys la de Catalunya, que és la que ens desenvolupem nosaltres aquí, que aquest 72% de manifestació que, com a cristians després no es reflecteix. Aleshores, què està passant aquí? És a dir, quan preguntes, la gent sí que s'identifica, però després la pràctica no la veus. Sí. Ja no digui la pràctica d'anar a l'església el diumenge, no? Que això ja practicar-se
cada any. Crec que Catalunya, corregeix-me, crec que no arribem al 60%, vull dir que és més baix d'aquesta mitjana.
Catalunya és
mitjana
justament
europea.
Una de les zones més baixes on hi ha més secularització.
Tal qual, sí.
I per tant, però això és històric també, no és una cosa d'ara, perquè ja històricament, jo que m'agrada remenar una mica la història, ja ve de lluny.
Ja recordo l'estimat bisbe Jaume Camprodon de Girona, que fa molts anys, vull dir, era un adolescent jove que ens deia, recordo que estàvem en un grup de joves allà, i diu aquest bisbat és el més secularitzat d'Europa. No? I diu, jo no us asseguro si hi haurà cristians d'aquí 100 anys a Girona, referia a la diòcesi, us asseguro que n'hi haurà. Però per dir que això ve de lluny també, no? Hi ha moltes causes històriques, però al mateix temps, jo per exemple, que ara són uns 10 anys que, per dir-ho així, he tornat a la meva diòcesi d'origen i són 9 anys gairebé que sóc aquí a Calella i puc constatar que, d'acord, no tenim un cristianisme o unes comunitats parroquials així efervescents, però sí que hi ha persones molt bones, també estan sortint també joves, és d'on ens costa més, comencem a tenir també aquí a Calella, acabem de batejar fa 10 dies doncs, 3 joves universitaris, aquesta setmana mateix un altre jove universitari de 21 anys que m'havia escrit i diu vull batejar, no vull ser cristià, per dir-ho, hi ha com un desvetllament lent, molt lent, jo diria qualitatiu més que quantitatiu, i que això pot portar també que puguem oferir un horitzó de sentit, que en el fons l'educació, i no només religiosa, però sobretot l'educació religiosa, jo crec que vol dir, per una banda, des del punt de vista intel·lectual, oferir un horitzó de sentit i un marc interpretatiu de la realitat. I, per una banda, oferir un espai existencial en el qual puc créixer i puc créixer amb harmonia en la societat, en el conjunt doncs, de la societat humana i amb la natura de la qual també en formo part.
El que passa que jo també penso igual, que potser estem assistint lentament i amb tots els matisos que calgui posar a una reosituació del catolicisme, en aquest cas, podria apartar així més concretament, perquè sí, és el nostre, sí, de que torna a haver-hi un cert interès. El que passa que això en contrasta molt amb la classe política, sobretot. Jo ara fa un mes i mig gairebé em vaig enfadar moltíssim amb determinats polítics d'aquí de Calella, i ho dic clarament, no m'amago pas, perquè felicitaven el Ramadà. I jo els deia, i per què no feliciteu la Pasqua, també? Perquè és que no ho entenc, és a dir, sí, amb el Ramadà els felicitem i assistim als seus actes i, escolta, germans, sí, molt bé, d'acord, però i la Pasqua per què no?
Sí, sí.
Quin mal hi ha?
Sí, sí, com
llavors, clar, a mi em xoca, no?, aquesta classe, sí, sí, política que vol, sí, quedar bé, perquè això és quedar bé, eh? És fer el paperot, jo em dic que fer el paperot, i en canvi amb els de casa, que són els de sempre i que probablement alguns es manifestin a més que catòlics, no se'n recordin.
Llavors, sí, és trist, vull dir, fa pocs dies també, justament abans del diumenge de Rams, un pare, doncs, que amb els fills petits, vull dir que té dos fills a la catequesi, que juguen a futbol, i em deia doncs, que sembla que per el dia de l'acabament del Ramadà doncs, havien anul·lat un partit o canviat, sí, i diu, bueno, pel diumenge de Rams suposo que no posareu cap partit, perquè volem anar a l'església. I aquell dia va haver-hi partit igualment.
Sí, sí,
i el dia abans, encara, és uns pares que estaven, el meu fill vol venir, no sap què, perquè, i van haver de decidir. Llavors, és un absurd gran. Era una mica de moda, jo diria, el ser multireligiosos, interreligiosos, i en canvi, amb les persones que també aquí a casa nostra doncs, he anat tractant aquests anys d'altres àmbits religiosos, el que constatem, tant en àmbit musulmà, però també vull dir, tenim una comunitat sikh que cada cop és més també present i qualitativament molt, molt bona, o bueno, els jueus mateixos que hi ha, o persones doncs, que més de la tradició de meditació budista, que també s'identifica molt en aquest àmbit, i que tots subratllem que l'important és, si no hi ha com un conreu del religiós, és inútil que comencem a parlar de l'interreligiós. I com a societat, sembla que s'ha volgut crear com un espai neutre, però és que no hi ha neutralitat. No existeix la neutralitat sempre,
aquells pares que diuen
no, que ell ja decidirà, però és a dir, tu has decidit...
Això és com passava moltes vegades al llarg de la meva vida professional, m'ho senties que els docents heu de ser neutrals. Perdona, jo no sóc neutral. Jo sóc una persona que tinc unes creences, que tinc uns valors. No puc desprendre-me d'aquestes creences ni d'aquests valors quan jo estic educant. D'una manera o altra els transmetré o totalment, els viuré, sí, sí, i això farà que jo actuï d'una manera determinada. És a dir, la naturalitat de la persona no existeix, això és fals. I fins i tot els que es diuen actes i polítics i posem totes les dades del món. No hi ha ningú que no tingui valors, que no tingui creències. El fet de
tal
no creure ja és una creença en si, no?
Qual,
ara em passa el món de la filosofia.
Sí, no, tal qual, tal qual.
És una discussió que es té històrica, sí, sí, pràcticament, no? I inclús en Bertrand Russell, que tampoc era un cristià devot.
Sembla que no, es declarava ateu, no?
Ateu.
Com a agnòstic, però segur, però...
Sempre ho deia, també ho defensava. Puc ser ateu en creences religioses, però no sóc ateu en creences. Jo tinc creences. És a dir, un personatge com aquest es manifestava, pues, jo crec que té prou solvència, no? Sí, intel·lectual com per pensar que no deia coses perquè sí.
I tant.
Per tant, això també està passant. Però llavors, esclar, quan això ho estem vivint actualment als centres educatius, aquí és on se me plantegen a mi molts dubtes a vegades, no? La religió ha d'estar en els centres educatius? Sí o no? Perquè si ha d'estar en els centres educatius, ha de ser només la catòlica? Hauria de ser totes les que hi ha, no, les més importants, perquè totes és impossible, m'imagino. O no hi han de ser-hi i s'han de limitar a l'àmbit privat, personal, familiar, si es vol, però en un altre àmbit. Llavors, aquí és una lluita que hi ha avui en dia. Hi ha col·lectius que són contraris d'una manera radical, no? que hi hagi classes de religió a les escoles. Això com s'ha de viure, això? Perquè és un debat.
Sí,
un debat.
Amb positivitat, no com una batalla, com una nova croada que els cristians hauríem de fer, per suposat no porten lloc al tensionar la situació, sinó crec que en l'àmbit educatiu, justament els mestres, els professors, crec que sou els qui més podeu, per formació i per estil, ser capaços doncs, de dialogar, de criticar, d'obrir espais de pensament. I llavors, crec que també abans ho he esmentat tu més, no? Personalment crec que s'hauria d'introduir un currículum de cultura religiosa tenint present que el marc religiós que constitueix la cultura europea actual és el cristianisme, que el marc institucional del punt de vista religiós que configura el paisatge també, no només patrimonial, sinó també de les festes del calendari, també com deies abans, és el de l'Església Catòlica, i a partir d'aquí conèixer això és important, conèixer-ho, és a dir, les persones no només han de saber qui és Jesús, han de saber qui era Sant Antoni Maria Claret o Santa Joaquima Badruna, sants catalans o Sant Francesc d'Assís,
un salt universal. Fa una setmana, un noi que estudia Història de l'Art, que em presentava una diapositiva d'un senyor amb clavat de fletxes.
Veure, si tu no saps qui idea... és Sant Sebastià, que
exacte,
era.
Sant Sebastià.
Però aquí diu...
Allà jo vaig explicar que era Sant Sebastià, no? Però ell no sabia qui era. En tot cas, deia, és que no sé qui és, i me fan explicar això en l'examen i no sé què dir. Llavors vaig explicar que era Sant Sebastià i una mica tot el martiri. Però, clar, arribem a aquest nivell, no? Que sense aquesta formació, diguem, més d'àmbit cultural, des del punt de vista cultural religiós, no poden interpretar el seu món en el camp de les arts, el camp de l'arquitectura, el camp de l'escultura. Clar, si no saben distingir entre un romànic i un gòtic, és a dir, estem tan empaltats d'elements religiosos en la nostra societat que al eliminar tota aquesta formació estem eliminant la capacitat d'interpretar també el món.
Tal qual.
La història i el món. Sí, és que, és molt, molt per mi des del punt de vista educatiu greu.
I llavors una bona cultura religiosa que doni no només coneixements, continguts de principalment del cristianisme i una mica enfarinada per suposat de l'islam com a religió, segona religió minoritària però important al nostre territori i de les altres també presents, va bé i és important, però a més, així com també la filosofia ho ha de fer d'una forma més, podríem dir fins i tot científica del punt de vista del pensament, però des de la visió del que... som més que un munt de cèl·lules que funcionen molt bé. Som, fins i tot l'agnòstic més agnòstic ho reconeixerà. És a dir, la nostra capacitat... Ara, per exemple, amb tota la discussió que hi ha sobre la intel·ligència artificial, què vol dir intel·ligència? És a dir, ens superaran les màquines amb intel·ligència quan podran ja decidir coses que ni tan sols preveiem? Doncs no, és impossible. Ens podran fer la vida molt millor, si l'estan fent ja, però ens la poden complicar molt també si són cavalls desbocats que després ja no dominem, com les bombes atòmiques, per dir-ho així. El que és bo, haver descobert l'energia nuclear amb tot el que això comporta, és bo, però l'aplicació que se'n va fer a partir doncs, de les bombes a Hiroshima i a Nagasaki... Com a persona que ha viscut 5 anys a 500 metres d'on va caure la bomba a Nagasaki, doncs això és horrible. Llavors, amb la intel·ligència artificial, nosaltres som més que una capacitat de processar dades. Som també un cos, mentre estem en aquesta dimensió, que sent, que experimenta, que capta moltíssimes coses més enllà del que se li diu, de la informació que se li dona. I llavors, això s'ha de fomentar. S'ha de fomentar que els nanos, que els nois siguin capaços doncs, de reflexionar i de reflexionar en profunditat, no només perquè som una màquina pensant, de dialogar, d'obrir-se als altres i de saber que gran part de la humanitat, des que hi ha cultura, que s'ha obert a la dimensió d'aquest altre, del diví, que hi ha unes tradicions monoteïstes, la bíblica, jueva, cristiana, islàmica, que constitueixen doncs, meitat de la humanitat que està en aquest marc, no? Que l'altra part d'humanitat, pràcticament, si no hi ha hagut part dels llocs que també que han volgut imposar un ateisme d'estat, que també hi són, però el marc religiós és universal.
Perquè tinguent en compte fins i tot que en aquests països, estats, que han intentat secularitzar absolutament, tampoc ho han aconseguit.
No, totalment no.
És a dir, que estem parlant d'un fet que portem els éssers humans que ens fa que tendim a allò que no és estrictament físic o material.
Tal qual. No som només allò que veiem, que toquem.
Hi ha unes preguntes que necessiten una resposta que no és científica.
Tal qual.
Que pot ser complementari a la ciència, sí, segurament. Sant Tomàs també va intentar-ho. Sant Tomàs, en el fons, sí, intentava demostrar racionalment l'existència de Déu. Cosa no fàcil. I amb les cinc vies ho va intentar fer.
I d'altres formes.
Per tant, ja és una cosa que ve de lluny, que ja ens diuen, compte, perquè hi ha alguns aspectes de la nostra vida que les hem de buscar en un estat, en un estadi, que no és el material.
Tal qual.
I aquí és on hi entra la religió. Per tant, llavors, l'escola ha de formar en aquests aspectes, ha de fer estrictament cultura religiosa, o cultura de les religions, com a mi m'agrada més dir-ho, o ha de fer catequesi?
No, catequesi no.
Catequesi no.
Catequesi no, és a dir...
Perquè hi ha algú...
No, catequesi...
Alguns partits que també estan defensant...
No, aquests deixem-la de part, però no crec, perquè més la posició de l'Església és molt clara en aquest sentit. Llavors, que la catequesi, l'àmbit és el de les comunitats parroquials o d'àmbits estrictament, no, confessionals. En canvi, l'escola, si fa com si el fet religiós no existís, està prenent una opció molt decidida.
Clar.
Està dient que la religió com a tal no és important en una vida humana. Està negant una evidència històrica i fenomenològica. I llavors, en aquest sentit, tu parlaves de la cultura de les religions, cultura... Jo diria aquesta assignatura, jo el veig com una assignatura, cultura religiosa, en què comporta certament un estudi de les religions principals i del fet específicament, no com si totes fossin iguals, perquè som a Catalunya, no som al Nepal.
Però també ens està passant, i a mi m'ha passat fa poc, viatjant en un país àrab, de tradició musulmana 100%, una persona jove, em sembla que tenia 18 anys, que vam anar a visitar una mesquita i era incapaç d'interpretar res tampoc.
Sí, sí.
Llavors vaig pensar, ostres,
és el mateix,
és incapaç d'interpretar res de simbologia cristiana, però tampoc musulmana. Aleshores, aquesta persona està perduda.
Tal qual.
És a dir, com interpreta el món? Com es mou en aquest entorn en què, almenys les tres més fortes, la judea, la musulmana i la cristiana, estan presents en molts aspectes de la nostra vida. Ja no entrem en museus d'art, de pintura, perquè aleshores ja... A nivell de... O la Sagrada Família.
I tant, i tant. Home, ja saps que Gaudí, precisament, va ser un profeta, en molts sentits, però també de veure en aquella Catalunya de finals del segle XIX, que s'estava secularitzant amb moviments molt forts, també anti, no només anti-església, sinó anti-religió com a tal. Va fins a arribar a la barbària, un primer tastet amb la Setmana Tràgica de Barcelona i després amb la Guerra Civil d'assassinats i destrucció d'esglésies i patrimoni religiós a tot arreu. Però llavors que va veure, dic, en aquesta societat que no, els que no entrin, que diguem-los a fora el que ha passat i totes les imatges a les diverses façanes, els glòria, 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 santos, santos de les torres.
La Sagrada Família és un compendi de simbologia cristiana, catòlica.
Total, total.
És que, és, clar, el que va fer aquest bon home, és a dir, és posar la Bíblia en allà, en aquestes
esglésies. Sí, sí.
En aquestes esglésies.
I al mateix temps, si entres a dintre...
I no pots, si no saps interpretar, no gaudeixes tampoc.
Sí, sí, sí. Jo recordo, no fa pas tant, fa uns quants mesos, vaig tenir l'ocasió de fer una visita a dintre amb l'actual, doncs, arquitecte en cap de la Sagrada Família, i ja hi havia estat ja moltes vegades, i he estat també, no només visitant-la, participant a actes o eucaristies en diversos moments, però vaig entendre que aquell espai, a dintre, qualsevol persona sensible s'hi troba bé, s'hi troba a casa, que hi ha poquíssimes imatges, hi ha el Sant Crist sobre l'altar, hi ha el Sant Jordi a sobre la porta d'entrada principal, hi ha una de la Mare de Déu i un Sant Josep, si no recordo malament, a les altres dues portes, i no hi ha més imatges a dintre. Precisament a les finestres, amb la simbologia dels bisbats, altres coses, i és un espai grandiós I al mateix temps t'hi trobes, almenys jo m'hi vaig trobar, i a partir d'allà que també he anat alguna altra vegada m'hi he trobat, com si estiguessis en una ermita romànica a la muntanya. Aconsegueixes un recolliment molt especial.
Sí, ho facilita.
Ho facilita, també, però en aquest sentit...
Puc dir que també
aquests espais,
també
és a dir, que no és,
m'hi he trobat.
No és una sala plurivalent. No, és una església cristiana, església cristiana, doncs, catòlica, però on cristians d'altres denominacions, per suposat, s'hi troben a gust, on persones d'altres religions s'hi poden trobar a casa perfectament i on persones sense una convicció religiosa connecten. Perquè, en el fons, crec que la religió va d'això, va de connectar amb la dimensió més profunda de nosaltres mateixos.
Certament. I és un tema que les escoles, jo crec, hauran de resoldre. Jo també penso a vegades que a nivell escolar, en l'àmbit educatiu, hi pesa bastant també en alguns col·lectius de docents, sobretot, ja no parlo dels polítics, però dels docents, el fet de que la història d'Espanya i de Catalunya, diguem, hem viscut episodis, sobretot des de la Segona República, la Guerra Civil i després la dictadura del general Franco, a una situació que no ha ajudat a la religió catòlica, la imposició que la dictadura va fer, tant als centres, bueno, centres evidentment religiosos no era tant, però als centres de l'Estat sí. D'imposar la religió, això ha jugat en contra, bastant en contra.
Totalment d'acord.
Trencar sí. Tot aquest procés històric, jo crec que és un dels que està portant també que hi hagi col·lectius que diguin, no, és que estem farts, ja no volem més religió a les escoles perquè ja l'hem patida. I jo crec que això també és una cosa que a un dia o altre s'haurà de superar. I haurem de dir, escolti'm, la Guerra Civil va ser el que va ser, la dictadura va ser el que va ser, i va aportar tot un sentit que després ha sigut bastant antirreligiós, al contrari de la religió, però ja hem de superar d'una vegada aquest fet i avançar cap a un marc on la religió tingui el paper que ha de tenir i que ha de ser, no ha de ser vinculat amb un passat ni amb uns determinats partits polítics, evidentment.
Tal qual. Jo recordo fa
jo,
uns anys...
Jo de vegades agraeixo que hi hagi líders polítics com ara el president Illa o el Junqueras que es manifesten catòlics.
Sí, el mateix això, president Rull, vull dir que Rull. Tenim ara...
Això ha de trencar d'una vegada amb aquesta imatge de que la religió és d'uns partits i no és d'uns altres, perquè és que si no pensarem.
Sí, i tant. Sí, jo recordo que ara també quan era conseller l'Helena, que un d'aquests que es posen la religió en bandera perquè pensen que han de defensar qui sap què, i li dic, perdoni, vostè, estigui tranquil, que a missa el diumenge hi vaig jo, i per tant no me vingui, que vostè segurament no hi va, no? Sí, sí. Que la imatge, com si els d'esquerres haguessin, al contrari, vull dir, som més, si ens haguéssim de definir, com feia el papa francès en una ocasió, si m'obliguen, li diré que soy de izquierdas, no? Vull dir que, i a la seva, per què? Perquè clarament, l'Evangeli és posar la persona al centre, per damunt de tot, per suposat, per damunt del capital, és a dir, Déu va dir, o Déu, o el diner, o Mammona, i per tant, si ens haguéssim de... si ens han de dir alguna cosa, és que som d'esquerres. No? Una cosa volia dir abans, no? Perquè respecte al que anaves dient, Josep, que una vegada vaig tenir l'ocasió d'estar, doncs, fa uns anys, un parell de mesos, als Estats Units, i allà vaig constatar un fet, doncs, és inusual a Europa, jo diria, en què la paraula Déu mateix i la religió era de casa sense cap problema, des de ingot i tras dels dòlars, però vull dir, qualsevol discurs de qualsevol president dels Estats Units i surt d'algun fons, siguin d'un partit o de l'altre. I llavors, reflexionant-hi, vaig dir, per què això? Dic, perquè als Estats Units mai ha estat imposada cap confessió religiosa. I va néixer, els pares fundadors són... i encara d'abans també, no només de la independència, són europeus que fugen no només de l'àmbit catòlic, també d'àmbit d'Anglaterra mateix, que imposaven certes coses, en altres llocs fugen d'esquemes molt rígids, d'un cristianisme que en un cert sentit és miop, és incapaç d'obrir-se a altres maneres doncs, de veure el món i d'interpretar la vida, i que per tant ja neixen amb una gran pluralitat. I, per tant, ens trobem als Estats Units que els jueus s'hi troben a casa, cristians de totes les denominacions, també hi ha molts catòlics, vull dir, la denominació més gran, crec, posant en el conjunt dels Estats Units. Que a Europa què ens trobem? Que a tot arreu, tot arreu, sigui en el món oriental ortodox, sigui en el món nòrdic, les esglésies nacionals, luteranes, sigui en l'àmbit catòlic, ja no en parlem, vull dir, des de la monarquia francesa, espanyola, el que vulguis, a Itàlia no en parlem, els estats pontificis, que hi ha aquesta reacció històrica, que ja ens ve molt forta, doncs, amb la il·lustració del segle XVIII, revolució francesa, que ja s'ho volia encarregar tot, i a més, a les nostres terres, si afegim la dictadura del general Franco, que fa del catolicisme una religió d'estat, clar, això ens va trencar un fil que tenia molt interessant, al nostre país, a Catalunya, em refereixo, d'un catolicisme d'alt nivell, d'un cristianisme molt fort, si parlant doncs, de la primera, el primer terç del segle XX, finals del segle XIX, primer terç del XX, amb uns grans intel·lectuals, amb uns grans literats, amb uns grans polítics, de la Renaixença, tot neix d'uns cristians molt arrelats a la terra.
Absolutament. I a més, tenim... amb un sentit del transcendent molt important. Ja parlem de Cinto Verdaguer, que va ser un cas paradigmàtic.
Sí, però un Carles Riba, altres... No, la llista és molt llarga.
És molt llarga.
Però també l'associacionisme catòlic, vull dir, les joventuts obreres...
Els moviments també catòlics.
Moviments catòlics.
Jo recordo quan estava a la universitat, que estava també dintre dels moviments catòlics universitaris, que, bueno, als anys 70... Als anys 70 també teníem un altre paper a jugar, no?
Exacte.
Però van jugar un paper també històric dintre de la transició d'aquells anys.
I tant, i tant.
I jo voldria entendre que sense tots aquests moviments cristians, catòlics, tampoc la transició hagués sigut com va ser. Tot va jugar al seu paper.
Estic totalment d'acord.
Però això dic, arriba un moment que potser hem de fer un pas endavant, el problema és qui el farà, no? I el primer que hem d'aclarir és als centres educatius què hi fem, quin paper ha de jugar la religió i com l'estructurem perquè no passi aquestes coses, que anem avançant a mica en mica, potser a vegades ni ens entarem, cap a una ignorància religiosa, cultural i també més de l'àmbit ja espiritual, perquè és que quan algú pregunta qui era Jesús, quan un nen pregunta de primària qui era Jesús, dius que aquí no hi ha res.
Aquí no hi ha
res. Al darrere no hi ha res.
Sí.
El desert. Llavors això dius, no pot ser tampoc. Una altra cosa és que després ho estructurem d'una manera en què probablement sigui més això, no? Cap a una matèria que es digui cultura religiosa o cultura de les religions. Ja li poso, el nom és igual. Al final el que és important és la cosa, en aquest cas.
Sí,
i és allò
també...
que transmets en els nois i noies per tal de que no perdin almenys aquesta informació que li permetrà interpretar el seu entorn social i històric.
Jo hi afegiria més bé, Josep, si m'ho permetes, me permets que és important que des de l'escola, així com es fomenta l'educació física, i em sembla que és més que correcte, s'ha de fomentar, s'ha de fer una educació espiritual. En quin sentit? És a dir, no som només un cos que si és vell, bonic, si és fort, si és ràpid,
sí,
doncs
ja
som els top. No, som sobretot una realitat espiritual que és el que ens constitueix en la nostra identitat, independentment que siguem més alts, més baixos, més bons
sí,
a futbol
això,
o menys.
I llavors, clar, és
preocupant de tenir persones que comencen a funcionar a la societat simplement com a treballadors d'un lloc concret i usuaris o consumidors, per dir-ho pitjor, de serveis doncs, de plaer o de gustos.
Tot això que estem parlant, de veritat, mossèn, és molt important i m'agrada molt, perquè jo crec que també se n'ha de parlar. Anem acabant, perquè el temps també corre. I a Calella, què es fa a nivell de parròquia en l'àmbit formatiu, educatiu, des de la parròquia, eh? Ja deixem els centres amb la seva realitat.
Bé, d'una banda, doncs, també com ho tenim posat a la nostra web, el que volem és ajudar els pares justament en l'educació religiosa. I, per tant, tenim previst 6 anys d'acompanyament dels nens. A partir doncs, de 7 anys poden començar. I, si no, més o menys, si entren més tard, mirem doncs, de posar-lo amb els de la seva edat. I, durant aquest procés, també hi ha moments forts, com pot ser el moment que comencen a combregar, o, com se'n diu vulgarment, la primera comunió, o moments en què confirmen la seva fe, que reben el sagrament de la confirmació. Però és un acompanyament. I aquest sí que ja és catequesi, que no és tant només hem de donar també coneixements, perquè és que no tenen, venen de... No, s'ha de començar d'Adam i Eva, com dèiem abans, no?
Pues gairebé.
Vull dir, i això no fa que no dediquem prou temps al que seria específic de la catequesi, que és crear un marc d'experiència del religiós, de connectar amb Déu, específicament com a cristians, de què vol dir que tinguem com a referent principal de la nostra vida Jesús, què vol dir que creiem que Jesús no és simplement un personatge del passat, sinó que és viu per nosaltres encara que no el veiem, què vol dir que som cristians, és a dir, que formem part d'aquesta gran família dels seguidors de Jesús arreu del món, que parlem totes les llengües, tenim totes les sensibilitats, tenim totes les edats, i que, vaja, som el col·lectiu més important, objectivament, no només en el present, sinó en la història. Vull dir, sí, sí, institucionalment, la multinacional que té més història i que té més força. Però no només per això. Què vol dir? És a dir, ara que estem a l'època d'internet, a mi m'agrada posar també l'exemple de dir, jo puc tenir el mòbil més últim amb totes les aplicacions que vull, però si no em connecto a internet, no em serveix de res.
De res.
Vull dir, al final tallaré la ceba aquí sobre, pensant de la tablet, pensant que és una... Però, en canvi, si connecto, és impressionant. Llavors, ajudar a connectar amb aquesta dimensió a la qual hi trobem una presència en majúscula que denomenem Déu, tenim un rostre que és el de Jesús, que no és així només de pintura, sinó a través de moltes persones que ens el manifesten, i és el que tractem de fer. Ara, això pels nens, per la banda dels joves, tenim cada cop més alguns joves que ens truquen a la porta i els acompanyem ja de forma jove. Llavors, hi ha l'àmbit de les famílies, però també una alegria bonica d'aquest mes de maig, juny, juliol, doncs, casaments doncs, de parelles, hi ha fills, amb anys vivint junts, i que en un cert moment doncs, descobreixen o redescobreixen la seva dimensió doncs, religiosa, que han fet un procés i que volen celebrar, es posen a disposició de ser un signe de que, del que vol dir per nosaltres cristians que Déu existeix i que Déu és amor. I és una cosa molt i molt bonica. Per tant, això també és tot procés educatiu, és a dir, formar nuclis familiars en els quals Déu torna a ser de casa, i l'Església és aquest espai familiar, també l'espai físic. El fet doncs, que en aquests anys doncs, hem fet l'opció de deixar la nostra església concreta, l'espai doncs, físic del temple parroquial obert a les 8 del matí a les 9 del vespre, pràcticament, i si de tant en tant hi ha alguna cosa que no t'ho cries, igual, però val més la pena, no només pels de fora, sinó molta gent de dintre que troba aquest espai en el qual doncs, pot connectar. I tot això va fent que, de mica en mica, crec que aquest teixit de persones que ens ajudem i que aprenem les unes de les altres, perquè no es tracta que uns som els que... Abans es deia que hi havia la visió clerical de l'Església, l'Església que ensenya i l'Església que ha d'aprendre. No? Sí. I això, per exemple, el Papa Francesc va insistir molt en el seu temps, no? Que no, tots érem poble, que hem de caminar junts, i després, certament, qui està una mica més endavant, on sap una mica més de tot plegat, ajuda els altres. Però tots aprenem de tots. I és una mica la nostra proposta educativa des de la parròquia, aprendre
tant,
tots de tots.
Des de la parròquia de Calella, l'activitat hi és...
Sí.
És dinàmica i està treballant, diguem, a tope, com diu.
Jo diria que sí, perquè anem fent... Fem xarxa, per part meva, doncs, des del començament he donat confiança, no he tingut un projecte així que m'invento, sinó que en prioritat persones, van apareixent persones que he vist, també marca les possibilitats, que m'han proposat, que m'han dit... I està, doncs, s'estan obrint moltes portes i estic molt content de formar part d'aquest projecte també educatiu, que el que vol ser, doncs, és, com també hem agafat la imatge de Jesús, doncs vol ser com el llevat en un bon pastís, que és la societat sencera.
Que és la societat sencera. Moltes gràcies, mossèn Cinto Busquet, per acompanyar-nos avui aquí, per parlar una mica de l'educació religiosa, que és un tema que, vaja, tard o d'hora s'haurà d'enfrontar a la societat i haurà de buscar solucions i respostes i també maneres de fer que ajudin.
Gràcies a tu, Josep, i a tota la ràdio per fer possible també aquest diàleg tan fecund.
És un petit plaer.
També per mi.
Moltes gràcies. I anem acabant nosaltres, anem acabant perquè el temps, com sempre, se'ns tira a sobre. No sé com ens ho fem, però realment cada setmana ens passa igual. Estem també amb els convidats, que no mirem el rellotge i després se'ns en va el temps. A nivell de, ràpidament, per acabar d'alguna notícia, recordar-vos que des del 28 d'abril fins al 23 de maig hi ha les inscripcions al casal d'estiu de l'Ajuntament. Pares i mares, recordeu-vos d'aquest calendari, perquè si no, després es quedareu sense plaça. I haureu de sentir els vostres fills dient, papa, home, és que ja tocava, no?, despistar-te. En fi, ja ho sabeu, del 28 d'abril que va començar fins al 23 de maig. Després també recordar-vos que el dissabte dia 10 de maig i el diumenge 18 hi ha jornades de portes obertes o de cicles formatius en el Freta. I el 18 també el Bisbe Sivilla. Per tant, si voleu saber quines ofertes fan aquests dos centres en tot el que és els cicles formatius de grau mig i grau superior, doncs ja sabeu, el dia 10 de maig el Freta i el dia 18 el Bisbe Sivilla. Aneu-hi perquè fan coses veritablement molt, molt interessants. També dir-vos i recordar-vos que el dissabte 17 de maig hi ha una visita comentada al jaciment romà del Mujal a les 11. Aneu-hi perquè també val la pena conèixer la nostra història, la més antiga, almenys que tenim fins ara referències, com són els romans del segle I, si mal no recordo. També el 27 de maig hi haurà una conferència sobre el Gall d'Or, aquella famosa casa on hi havia elements modernistes, que un bon dia la família Saula va decidir tirar a terra i es van portar tots els elements modernistes i que des de l'Ajuntament de Calella s'està intentant recuperar i que jo personalment crec que ho ha de fer-ho. També el dia 28 de maig hi haurà una conferència molt interessant sobre la mitologia catalana a la Sala Mozart, a càrrec d'en Daniel Rangil, que és un veritable expert i que ens farà passar una bona estona recordant-nos alguns elements de la mitologia, que també formen part del nostre llegat històric i cultural i que, per tant, també està bé doncs, poder-lo conèixer. I acabo recordant que el divendres 30 de maig, i ens anem a final de maig, hi haurà l'inici del 97 plec de la Sardana de Calella amb el pregó. Recordeu, el plec pairal de Catalunya, poca cosa, eh? I res més, ens acomiadem aquesta setmana. Recordeu que ens podeu seguir també, podeu veure aquest programa a YouTube, a Instagram, en fi, a totes les xarxes socials, que ja els domineu més que jo, i per tant, ara aquí no insistiré ni demostraré la meva ignorància en xarxes socials. I acabem amb música del grup Teràpia de Xoc, amb una cançó que segurament molt recordareu perquè va tenir el seu moment d'èxit, que es diu Sense tu. Amics i amigues, fins aquí 15 dies, que ens tornem a trobar i seguirem parlant d'educació. Adéu-siau.
És tot fosc, estic sol i no hi ha ningú, és de nit. Un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi, els teus ulls són brillants i un somriure extravagant. I sempre estarà al meu cor. Sense tu